Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona tarda a tothom, com van les coses? Bé, no? Almenys així ho espero, perquè sempre és millor que tot estigui correcte per tal d'escoltar Parlem d'Òpera d'una manera relaxada i amb ganes. De nou amb tots vosaltres per portar-vos a casa una mica de música de la bona i algunes històries interessants. Per nosaltres s'acosta el nostre 14è aniversari, el mes que ve. No sé si algú de vosaltres ens escolta des del primer dia, però si fos així m'agradaria que m'ho expliquéssiu. Ja sabeu, sempre al final del programa us donem un e-mail per contactar opera@radiosabadell.fm. Us animo a fer-ho i a que ens expliqueu coses vosaltres també. Peticions, suggeriments, crítiques, tot és benvingut. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda a aquest programa número 572. Nemai dunque avrò pace és una ària de la Uoli, d'Alfredo Catalani, òpera molt interessant, de la qual coneixem, com qui diu, només l'arxifamosa E ben neandro lontana. Però hi ha més música dins d'aquesta obra, la més famosa del seu autor. Però no l'hem posada perquè anem a parlar de la Uoli, no. Aquí ens interessa la soprano. Una soprano molt coneguda. Jo crec que, si sou bons afeccionats, reconeixeu fàcilment la seva veu. Una soprano que ara mateix és una figura mundial, però que no sempre ho va ser. I sense anar més lluny, va participar en aquest programa en dues o potser tres ocasions, ho hauria de mirar, asseguda en aquest mateix estudi, responent les preguntes de qui us parla. Una soprano amb la que des d'aleshores mantinc una certa amistat. I aquí m'estimo molt. Parlem de Sayoa Hernández. Recordeu quan venia a Sabadell? Aquí se li van donar les primeres oportunitats perquè la Mirna creia en ella fervorosament i amb bon ull. L'orquestra era la titular del Teatre Real Sinfònica de Madrid i el director Carlo Montanaro. Bé, doncs d'ella i altres coses en parlarem avui, però abans... Abans donem la benvinguda més calorosa al nostre oracle, gurú i pontífex màximus, Albert Ferrer Flamerich. Quina veu melodiosa fa temps que no sentim. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies, escolta, però jo el pontífex màximus ja no sóc, eh? Ara ets tu.
Sí, pontífex. Avui un CD de cançons i un CD d'àries, tot això i més a l'O Flamerich número 56. Bé, doncs com anar l'estiu?
Doncs com els pobres i els autònoms, és a dir, que tenir una piscina i sol i tranquil·litat per llegir i escriure poc ja és tot un luxe. Trobava a faltar la teva veu, la teva melodiosa veu, perquè la teva sí que és més melodiosa que la meva, i sobretot aquesta sintonia, eh? I faltava aquest punt d'identitat.
No l'has recordat aquest estiu. Bé, si has tingut piscina ja has tingut més que jo, eh? Però jo molt tranquil·let aquest estiu, després de tornar d'Estònia a finals de juliol, tot l'agost aquí, només dues escapades llampec. Una d'elles, per cert, a sentir un concert de la Tina Gorina i l'Antoni Lliteres a l'església de S'Agaró, amb tot un programa integral de Puccini.
Sí, què tal va estar?
Molt
fantàstic,
bé,
eh?
va estar fantàstic. El Lliteres especialment està, bueno, la Tina molt bé i el Lliteres està... que se sale.
I l'Angelov, que és un dels grans pianistes d'aquest
sí,
país.
Sí, tots ho van fer molt bé. Avui va de sopranos, perquè tots dos CDs els interpreten cantants d'aquesta corda. El de la Sayoa el deixarem pel final i començarem per l'altre, del qual ens sentirem un primer exemple.
Bendito sea tu hocico, borrascosa.
Y cuando emprende el escape, el demonio que te atrape, el demonio que te atrape, yo...
Era la cançó El contrabandista, amb lletra de Luciano Martínez i música de Francisco Asenjo Barbieri, que data de l'any 1842. Eren els intèrprets la soprano Sofia Esparza, Rinaldo Zoc al piano i Cristina del Barrio Les Castanyoles. Pertany a un CD editat el 2023 per Odra Deck Records, que sembla que té la seu a Kansas, United States of America, encara que el CD és Made in Czech Republic. El CD en qüestió es diu Otro Barbieri i conté en World Premier Recording 27 cançons de Francisco Asenjo Barbieri, el famós compositor espanyol, considerat el pare de la sarsuela moderna.
Efectivament. I, en certa manera, aquest CD va sortir arran del bicentenari del naixement de Barbieri i està molt bé perquè és un CD amb un digipack molt elaborat, amb el grafisme, amb bones notes de carpeta, i esperava que per això l'article més específic parlés una mica més de les característiques musicals. Té una cosa bona, que és que l'inlay et posa les dates de les peces, que en aquests casos va molt bé. No hi ha l'ordenació, diguem, cronològica de cada peça, però bé, això no passa res. La qual cosa, hi ha darrere una investigació, perquè moltes d'aquestes peces, algunes, doncs no en el manuscrit, en l'època no es van publicar, i és una mica difícil datar-les.
Sí, per això, gràcies a això l'he datat, he dit que és del 1842, perquè...
Sí, aquesta sí que surt.
Aquí surt. No, n'hi ha algunes que porten 2 anys, que una, per lo que vaig deduir llegint les notes, una era la data de composició i l'altra la data d'estrena.
D'estrena o de publicació.
O de publicació, sí.
Sí, sí. Darrerament, vull dir, els últims, posa 2-3 anys, també va sortir un CD de cançons de Rieta, que el tinc pendent.
Sí.
I en aquest sentit ens faltarien, per exemple, cançons del Manuel García o del Carnicer. El Carnicer va ser el mestre de Rieta i va ser l'introductor del rossinisme aquí a Espanya i sobretot de la difusió d'aquest bel canto. Correcte. De la primera meitat del 19. I Barbieri li tenia una grandíssima consideració, va ser alumne d'ell, perquè recordeu que Carnicer va ser professor del Conservatori de Madrid i un exponent operístic de primer nivell a Espanya. I el Manuel García, perquè clar, va ser el Manuel del Popolo, el que va estrenar el comte d'Almaviva, del Barber de Sevilla i tants altres rols, i també compositor, perquè moltes de les tonadilles escèniques o de les òperes que va fer, i en aquest cas, en el cas de les tonadilles, influeixen en alguna d'aquestes cançons.
Sí,
que ara, en tot cas, després parlarem del context. No?
I
sí que hi ha un CD que també voldria remarcar. Les cançons del Carnicer i del Manuel García no em consta que estiguin enregistrats, no hi ha un CD així, però sí que, per exemple, fa uns anys el desaparegut José Ferrero va treure unes cançons de Lira Dier, que no recordo, si aquí potser vam treballar.
Sí, jo el tinc, aquest disc.
El tenim, però no sé si el vam fer.
Jo el vaig comprar quan ell es va morir per posar una peça cantada per ell. Tinc aquest disc de Lira Dier.
Doncs bé, aquest CD va molt bé en aquest sentit, perquè, és clar, la cançó a Espanya és un gènere fonamental. Sobretot a la... al llarg del segle, però a la primera meitat del XIX especialment, no? Com una alternativa dels compositors a la vessant escènica, que en aquells primers anys sobretot estava dominat per una part la tonalitat escènica i després per l'òpera. I per tant, a redescobrir aquest repertori em sembla molt atractiu, i després desgranarem les influències.
Em pregunto si el Carnicer a Madrid li deien Carnicero.
Primer xist de la temporada.
El Carnicero de la Pies. Doncs vinga, va, una altra cançó de Barbieri.
Yeah.
Aquesta era Te llevaré a Puerto Rico, una cançó del 1871 amb lletra de Mariano Pina, que en definitiva és una havanera, clarament.
Sí,
és una
que es nota molt que era, sí. És una cançó feta abans de 1898, perquè després a Puerto Rico...
Ja no hi havia havanera.
I aquest, mira, veus, aquestes les dates que ens posa és del 71, però es posa el 84, que va ser correcte. Quan va fer una versió, perquè això sí. Inicialment era un duo, sí. I va fer una versió per una veu. A ritme d'havanera, com deies, molt bé, ritme sensual, i després petits floreos, aquella petita ornamentació al final d'alguna frase, típic d'aquest llenguatge que parteix d'un andalusisme, un andalusisme que té a veure precisament amb moltes de les tonadilles o peces del Manuel García, perquè va ser el gran exportador d'allò hispànic a fora, especialment a França, però que en el llarg del segle XIX, igual que veiem amb les sarsueles, especialment el género chico, aquestes cançons també veus com aquests girs que inicialment, per fer números rodons, primera meitat del XIX són girs andalusistes, després passen a ser un tipisme típic espanyol. I aleshores quan es fa música espanyola aquests mateixos procediments musicals, que n'hi ha diversos que ara tampoc entrarem, passen a ser un constitutiu d'aquesta identitat musical espanyola. Sí, en aquest cas, doncs, més enllà dels ritmes, seguidilles, malaguenyes, fandangos, en la peça anterior, el contrabandista, per exemple, hi ha les castanyoles. Les castanyoles, sí. En la tonadilla escènica, moltes vegades les tonadilleres acabaven una a la copla o una seguidilla o una d'aquestes danses, tocant elles mateixes les castanyoles. Sí. I les castanyoles en música instrumental, per exemple, la cambra del Boccherini, moltes vegades no apareix l'instrument, però si tu estudies el ritme, hi ha com una fesonomia corèutica que, que dius, no està escrit per castanyoles, però s'hi podrien acoplar.
Podríem posar allà la Lucero Tena. Venga, dale.
Exacte.
Manuel del Popolo Vicente García, que precisament era nascut a Sevilla, no? Vull dir que l'andalusisme ja venia.
Parla la Malibran,
parla la Viardot. Sí, parla la Viardot, n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, la veritat és que sí. Doncs vinga, una altra cançó de Barbieri que es diu El Negrito. No sé si avui en dia seria correcte això. No,
ui, amb les figaflors que tenen la flor de pell.
El Negrito, una obra del 1872 que procedeix d'un tango que és un duo de l'entremès còmico-líric Los Dos Ciegos, del 1855. La lletra és de Luis de Olona.
Enfado, watching Don Vito, vengando, viene watching Don Vito.
A trobar una peça amb castanyoles, accents marcats. No hi ha un perfil melòdic molt, molt cantable en aquest sentit. La peça és una melodia més aviat rítmica. Els acompanyaments al piano, en general, aquestes cançons són bastant elementals, no massa complicats, en aquest cas doncs ho veiem molt, molt clar. Per què? Perquè no oblidem que totes aquestes cançons tenien, sobretot, un àmbit més aviat domèstic. Els salons, les trobades burgeses, un àmbit també familiar, i que darrere hi havia el negoci musical de l'edició. Sí. Moltes vegades aquestes partitures s'editaven també a París.
Sí, sí,
ho trobem casos de l'Iradier i d'altres compositors, i per tant era una música més aviat de consum, que sobretot treballava molt l'actualitat espanyola a molts nivells.
Molt bé. Tot seguit, ara sentirem una peça molt breu, que són les seguidilles de la Casa de Tócame Rock, amb lletra de Ramon de la Cruz, que és un famós autor madrileny de sainets del segle XVIII. Don Ramon de la Cruz, al tanto que el carrer que li han dedicat és Don Ramon de la Cruz. Faltaria
un
més.
Un dels més grans de la literatura espanyola,
sí, sí.
Poca broma.
Per bé que aquesta cançoneta és del 1868, del més pur estil tonadillero. La Casa de Tócame Rock, fins com a curiositat, va existir de veritat a Madrid, a la calle del Barquillo. Una casa que, segons la Wikipedia, obro cometes, populosa, destartalada i jaranera, tanco cometes. Hi ha diverses obres de teatre popular al voltant del tema. Sembla que va esdevenir sinònim d'un lloc on tothom es baralla i ningú s'entén.
El Parlament madrileny.
Per exemple. Bueno, qualsevol Parlament d'aquí prop. Acabarem parlant de la soprano Sofia Esparza, que és molt jove, només té 30 anys actualment. Va néixer el 8 d'abril del 94 a Pamplona. Va estudiar a la seva ciutat natal i a l'ESMUC de Barcelona i va formar part de l'Òpera Estudio Tenerife el 2019. Guanyadora de diversos concursos, s'ha especialitzat en rols de lírico lleugera. Ha actuat a les Arts, a la Zarzuela, jo l'he vist allà dues vegades, a la Taverna del Puerto, al costat d'en Lliteres, precisament, i a la Celestina de Pedrell, al Campoamor de Oviedo, etc. Fora d'Espanya, a Bolonya i a Tiflis, a Georgia. Abans va gravar per la mateixa discogràfica americana i amb el mateix pianista un doble CD amb la integral de cançons d'Emilio Arrieta, que suposo que és el que feies referència abans.
Sembla que sí.
El pianista és italià, i la de les castanyoles no. Us proposo una última cançó amb text en italià, Io Tamai, del 1843, amb lletra d'Eugenio Riaza. Thank you.
Bé, deixa'm dir una última cosa, que a la selecció d'aquestes peces són de 1842 a 1992, per tant, hi ha tota una evolució i veiem aquesta influència francesa, italiana, la música popular... 1842 a 1892, aquestes 27 cançons. Per tant, hi ha totes aquestes influències i l'estilització, el casticisme també, després, en la dècada dels 70 i els 80, vull dir que és un disc molt, molt, molt interessant.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I ara tornem al CD de la Sayo Hernández amb aquesta ària, E finita, de l'òpera Marcella, d'Umberto Giordano, òpera estrenada en el Teatre Lírico de Milà 1907. Era una orquestra sinfònica de Madrid, ja ho hem dit abans, sota la batuta de Carlo Montanaro. La veu masculina que sentíem al principi, en una frase, era la del tenor Francesco Pio Galasso, que és el marit de la Sayo, també una vegada va estar en aquest estudi, uh-huh. també parlant de la bohème que va cantar aquí. El CD és el primer en solitari de la soprano madrilenya i es diu Sayoa Il Verismo d'Oro i ha estat editat per Euroarts i la San Francisco Classical Recording Company amb el patrocini del Teatro Real.
Un CD que doncs és molt interessant perquè ha plegat 12 peces poc conegudes del Verismo, un repertori molt ben triat, Mascagni, Llantrés, òperes Chileal, Alfano, bueno, Catalani...
Després dic que ja dic el d'allò.
I que fa mig any que va sortir, uh-huh. i que, a més, mira, ja que deies que aquí va estar, jo també la vaig entrevistar pel llibre dels 40 anys de Laos.
Vero.
I deixa'm recordar una cosa important, perquè el verisme, perquè amb aquesta diversitat, i a més el propi títol del disc ho diu, el verisme no és només baixes passions, personatges de baixa condició social i arguments suposadament contemporanis. Ho dic perquè amb les xerrades m'estic trobant que hi ha aquesta com a llegenda urbana, i no, el verisme és molt més. Evidentment no hi entrarem, però que té unes característiques musicals, dramatúrgiques, que és en el que ens hem de basar quan parlem de verisme, i que precisament aquest CD reflecteix molt bé en la construcció de les àries, el tipus de vocalitat, el tipus de dramatisme, etc, etc.
Sí, bé, de fet, aquest subtítol del Verismo d'Oro trobo ben encertat, perquè és cert que són àries, potser exceptuant una o dues, són àries molt poc conegudes. Després us diré quines òperes inclou, però de moment ara sentirem una altra ària. Aquesta sí que és molt més coneguda, jo potser quasi bé diria que és la més coneguda de tot el CD, que és el Pobre Fiori, de la Diana Lecubrer, de Chilea. La Sayoa va néixer a Madrid un 26 de març, en un lloc que he vist de l'any 79 i un altre del 83.
No, 79.
79?
Sí.
Ah, jo anava a dir que em semblava més encertat aquest 83, perquè...
Es conserva molt bé.
Sí, que tindria 41, però en té 45. No sé, jo la vaig conèixer el 2009, i quan va venir a cantar el Pirata de Bellini per nosaltres, i em semblava que no arribava als 30.
Jo em sembla que quan que li vaig preguntar per l'entrevista i em va dir 79. Però si fos del 83, que és el meu any, no dubtaria, ho tindria molt clar.
Sí?
Vale, sí. Bueno. Per tant, posem entre cometes per si a cas, perquè ja sabem que els artistes, i sobretot la soprano, sí, això d'amagar-se l'edat, però...
Sí, no, ja et dic, perquè jo no li he preguntat mai l'edat, evidentment jo sóc un cavaller, aquestes coses no es pregunten...
Però jo sóc historiador.
A les dames no se les pregunten aquestes coses, i vaig mirar a Google, googlejant, i ja et dic, en un lloc vaig veure 79, l'altre vaig veure 83, dic, coi, són 4 anys de decalatge, no, no és un, no, són 4. Bueno, si en té 45, doncs està estupenda.
També vocalment.
Sí, no, em diré que es conserva bé, es conserva bé. Bé, aquí a casa nostra, a part del Pirata aquest inaugural, va cantar també Rigoletto, va cantar Contes de Hoffmann, va fer l'Olimpia, la soprano ocellet. Va cantar Tosca i va cantar Lucia, va ser l'última òpera que va fer aquí a Sabadell, i a més una antologia de la sarsuela. En l'actualitat pot presentar un currículum brillantíssim, havent cantat a l'Escala, on va inaugurar temporada el 2018 a Màtila, al Real, a l'Òpera de Viena, a la de París, a la Múnich, a Estats Òpera de Berlín, Covent Garden, al Liceu, a Sydney, també, entre d'altres, al Metropolitan encara no he arribat, però suposo que és qüestió de poc temps. Que sabem que el Metropolitan és un teatre que a vegades els hi costa un cert temps fer debutar cantants que estan en el Candelero a Europa, però bueno. I ara mateix acaba de debutar la Fenice amb Turandot. A més, és una substitució, jo l'he vist allà, unes fotos a Instagram que li fotien una cosa al cap, que semblava una antena de televisió. aquestes disfresses que li posen a Turandot, tan poc pràctiques.
I també, em sembla, fa poc al Real una butterfly, si no...
Sí, va fer una butterfly tremendament criticada, no ella,
el muntatge. Perquè és
una,
sí.
Sí, és una mica fort.
Bueno, estem davant d'una veu de Lirico Spinto, que ja veurem, bueno, que pot fer alguns papers de dramàtica, com la Turandot, una veu, evidentment, cabalosa.
Sí, home, està fent la Abigail. Sí.
Una veu cabalosa, mordente, amb metall, prou vibrant, un terç agut, diríem una diamantí, ha guanyat en inflexions dinàmiques i flexibilitat de la línia, no és el que més la caracteritza, n'ha guanyat respecte als primers temps, però pot fer sobretot aquest tipus de repertori molt bé, és clar, aquesta flexibilitat per una veu gran amb el cos que té ella, doncs aquesta mobilitat, doncs és, ja sabem que les veus grans els hi costa una mica més, la projecció segueix sent generalment bona, és una intèrpret amb caràcter, que transmet heroïcitat i dramatisme amb la veu i amb el cant. Potser no transmet aquell punt que sí que tenia la Calas d'aquell dramatisme i d'aquella inquietud. Té, i en el CD amb l'audició es nota, no?, com un aire més majestàtic, però en qualsevol cas doncs és una delícia. A més, a nivell tècnic, busca molt bé la homogeneïtat, perquè, esclar, les veus doncs, a vegades aquí, això, la posició, i es nota com busca la col·locació i el, tant en l'agut com el greu el té molt ben, doncs, molt ben resolt en aquest sentit. Són poderosos en els extrems i bueno, aquest repertori doncs, és fantàstic poder-lo sentir amb una veu així.
Sí, sí. Bueno, és fantàstic poder-lo sentir.
Bueno, poder-lo sentir, exacte. I sí, més amb una veu
i
així.
I si és amb una veu així, encara millor. A veure, sentirem una darrera ària, aquesta és bastant llarga.
Sí.
En la veu de Sayo Hernández, que és Ancora il triste sogno pauroso. Diris, de Mascagni, una llarga escena que jo crec que és el final de l'òpera.
No la conec, la Iris.
No la tinc i l'he sentit, però té pinta de ser el final de l'òpera, perquè se sent a treballar el tema aquell famós de l'inici del sol. Coneixes
el cor. Sí, el cor? Sí, és una mica... que això em va fer pensar quan ho escoltava, dir que és el que... Mascagny intenta fer, però Puccini sempre anirà per davant, no? Perquè em va fer pensar una mica amb la Turandot, i dius, no, és que la Turandot és la marca bona d'aquests moments així gloriosos, però bueno, en qualsevol cas és una pàgina llarga que a més també posa una mica una capacitat de la Selló com a cantant, que és aquesta resistència i la capacitat per administrar-se, per fer papers llargs o extrems, que això també diu molt, molt d'ella.
Sí. Aquí també hi sentim la veu del Francesco, episòdicament, el coro de la Comunitat de Madrid, que està dirigit pel sabadellenc Josep Vila Casanyes.
Que està a Madrid.
Estem per tot arreu, els de Sabadell.
Quina plaga.
Quina plaga, però quina plaga bona. Quina plaga bona. Sentim-la.
Thank you.
Deixa'm destacar, per acabar el repertori d'aquest CD, que ja me'l volies trepitjar abans, ara el dic jo, aquest Verisme d'Oro, que, com he dit, inclou peces molt desconegudes d'òperes que, malgrat tot, s'han sentit en aquest programa. Perquè ja ho sabeu, aquí se sent quan més raro millor. Aquí trobem fragments d'Isabeau, de Mascagni, L'Odoleta, també del mateix compositor, de Chilea L'Arlesiana, que l'Arlesiana només coneixem allò del Lamento de Federico, però té més coses. I aquesta ària, Esser Madre è un Inferno, aquesta ha sortit en aquest programa. Llavors, Risurrezione, de Franco Alfano. Franco Alfano, ja sabeu que és el completador
de Turandot,
sí. Després ve la Wally de Catalani, aquesta òpera és més coneguda, però no la fan mai per aquí, és una pena. La Leggenda di Sacuntala, de Franco Alfano, també. Aquesta
vam fer una cosa, em sembla, del Weingartner, una vegada, fa molts anys.
No, però allò era japonès. I això, la gent de Sacuntala, és de tema indi. No té res a veure. La gent de Sacuntala es va perdre la partitura a la guerra, llavors la van retrobar, i hi ha una versió que es diu Sacuntala Seques, que jo tinc el disc. Però aquesta, la gent de Sacuntala, no fa massa anys, em sembla que va ser Catània, que la va fer, que la va cantar l'Enrique Ferrer. Després de Giordano, Fedora, aquesta sí, és més coneguda, aquesta, i precisament jo l'he vist, Fedora l'he vist quantes, 3 vegades, l'última vegada la vaig veure cantar per la Selló, precisament a les Palmes de Gran Canària l'any passat. Marcella, també de Giordano, Adriana Lecubrer de Chilea, Il Tabarro de Puccini, qui també tampoc és tan desconeguda, Francesca da Rimini de Zan Donai, no és una òpera desconeguda, però aquí
tampoc fa...
I és una òpera, és una òpera meravellosa. Jo l'he vist a París i és una meravella, i és una pena que aquí no sé si saben que existeix. No dic a Sabadell, perquè el futur director artístic de Sabadell sap que existeix.
Sí, però
també
no
sap que no la pot fer.
Exacte.
I per acabar, aquesta Iris de Mascagni, que per cert és de tema japonès, no tot és Butterfly en aquesta vida. Volia fer esment d'una cosa ràpida, perquè... Ves parlant, si vols, perquè estic buscant la informació. Digues.
No, anava a dir que, encara que no sigui la Selló una gran fresejadora, evidentment canta molt bé, i fa matisos de color, d'inflexió expressiva, sense portamenti descarats ni atacs sul sotto, vull dir que té un domini de l'instrument significatiu, i vaja, aquest CD doncs és una delícia perquè ens permet conèixer aquest repertori. S'imposa molt bé en les parts més declamatòries, en aquest sentit, i té un instrument, doncs això, homogeni, ben timbrat, una veu pròpia, reconeixible, i per tant una d'aquestes veus doncs excepcionals, que per sort, doncs mira, va ser un d'aquells descobriments de la Mirna, que la van poder tenir aquí, doncs tu deies abans, sí, 2009 a 2014, ja fa més d'una dècada.
Bueno, perquè era una època que amb ella no la... Sí, l'única que creia en ella era la Mirna, perquè tenia una manera de cantar que no sé per quina raó doncs
no encaixava,
el que sigui, no d'allò. Fins que al final algú se'n va donar compte, no?, que tenia facultats, i ara vull dir, mira, és una de les top. No, jo només volia, em va demanar el tenor Jorge Juan Morata, que precisament la temporada passada va ser el primer programa de la temporada, una entrevista amb ell i la Maria Hinojosa sobre el festival Contratemps que fan a Sant Cugat, però quan m'ho va demanar, dic, no, el primer programa nostre ja estarà començat, aquest festival, que va començar el dia 7 de setembre amb una obra sobre Vivaldi a Sant Cugat, simplement doncs parlar-ne que es fa tot a Sant Cugat, i bueno, penso que és interessant, perquè aquest any no faran òpera, però fan coses molt interessants, i bueno, doncs només
doncs
cal que...
No en tenia coneixement, m'ho miraré
no,
després.
No, mira tu, sembla, si no vaig errat, tenen ells una pròpia web, busca Contratemps, i a part de la definició que deu ser problema o així imprevisto, també et portarà al festival contratemps. Bueno, pots dir alguna cosa més, si vols, avui, eh?
Avui, doncs mira, no sé, avui m'has deixat fer tots els apunts, quasi bé. Ui. He pogut dir de tot. Bueno, que estic content de retornar, que aquest any doncs ja veurem què fem. Hi han llibres, surten coses força interessants a nivell de llibres.
Sí.
N'ha sortit un d'assaig sobre òperes i m'han xivat, i això em sembla que li haurem de dedicar un programa, que sortirà un llibre sobre Richard Strauss.
Oh.
I que té a veure amb l'òpera. Per tant, esperem que...
Sí,
que
Richard Strauss per força de tenir a veure amb l'òpera.
Bueno, no, escolta, podria ser només la faceta sinfònica o els líders.
Seria oblidar la part més important per mi. Bueno, doncs penso que ja ho hem dit tot, no, avui? Moltes gràcies, Albert, per acompanyar-nos una temporada
més.
El que
no hem parlat és dels honoraris d'aquesta temporada.
Bueno, això, com sempre, fora de micròfon, ja, les discussions, la roba bruta es renta a casa. T'esperem el més que bé. I a tots vosaltres, moltes gràcies també per escoltar-nos, i us ho faig més curt, doncs ens retrobem d'aquí a només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.
Thank you.